bé, Pintura per la Ràdio és una secció que, evidentment, no ja es veia. No, Artur, quan vam plantejar-ho, Artur Ramon, bon dia.
Bon dia.
Com ja es veia que això no tiraria.
Clar, perquè fem visible allò invisible.
Sí, és que aquesta frase m'agrada.
Quan fem em diu això ja em té. Allò invisible, és fabulosa, sí, aquesta frase.
Sí, a més, l'Artur té aquest saber fer, saber foar, eh?
Una mica. Sí, saber foar, molt bé.
Saber foar, tota la vida. Vas allà i demanes una mica de foar amb torradetes. I, escolta, és molt agradable. Avui què parlarem? Avui de què?
De la poma.
La poma?
La poma.
Poma golden, poma...
Poma golden, una fruita que potser és la que ha estat més representada en la història de la pintura.
Jo ara penso, pomes, Newton, no?
Newton, que seria la llei de la gravetat, no hagués existit la llei de la gravetat,
sí,
no?
Sense pomes, sense la poma. Hi ha més pomes?
Jo penso ara, per exemple, amb la pobra Blancaneu, tu.
Joya de virus secreto. Esta manzana que ves es la manzana mágica del amor.
¿Es mágica de verdad?
Sí.
Calleu.
Si le das un bocado, todos tus sueños se podrán cumplir.
Queda dolenta.
¿Todos?
La pobra va mossegar.
Calleu, calleu.
Ai.
Ahora pide un deseo y muérdela.
Hola, que
seguramente habrá algo que tu corazón desee.
Apple, ara penso en Apple. Tothom va amb pomes avui en dia, no?
Sí, els trens, i està totalment relacionat amb la Blancaneus.
T'agrada la poma d'Apple?
Molt.
És artístic?
Molt. Trobo que és un disseny fantàstic. Ja sabem que, a més, està inspirat amb el famós cas d'Alan Turing, que li van fer la pel·lícula d'Imitation Game, que va ser aquest gran científic que va descobrir el codi aquest
Enigma,
dels nazis,
sí, Enigma, sí, el codi Enigma,
i que es va suïcidar. Era un gran fanàtic de la Blancaneus, per tant es relacionen.
Caram.
I es va suïcidar prenent-se una poma amb cianur, perquè l'havien acusat d'homosexualitat i llavors en l'Anglaterra d'aquella època, i es va suïcidar d'aquesta manera. Per això,
aquesta poma el
Steve Jobs la va agafar com a icona.
Més pomes.
Va, el pobre Guillem Tell, que va haver de disparar tant, amb la seva ballesta contra una poma situada al cap del seu fill.
Un altre cop, vinga, música clàssica. Vinga.
Què passa? Calla!
No, ja vam fer la setmana... Ahir vam parlar de música clàssica.
Terrible, eh?
És maco, per això, calleu. Ja veuràs, vinga. Pam. És maca, aquesta obertura. Més pomes.
Clar, home, quina poma. La poma d'Apple, la de Steve Jobs.
In 1977, Apple, a young, fledgling company on the West Coast, invents the Apple II.
Això pel que fa a la societat, però avui nosaltres parlem de la poma al llarg de la història de la pintura.
Cinc pometes de pomer, de cinc una. Cinc pometes de pomer, de cinc una, nen caigué.
Artur, per quin quadre comencem avui?
Comencem pel Judici de París, que és un quadre que va pintar Rubens el 1638 i que hi ha diverses versions en diferents museus, i que és un quadre que m'agrada molt perquè la poma té un element aquí substancial.
És un fruit?
És una poma daurada que és una història mitològica molt bonica perquè el déu Zeus volia triar entre tres dones, entre tres grans deesses, que aquí Rubens ens les...
Com un concurs de Gran Hermano, una mica, no?
És que res, tres... que és com un... És el primer gran concurs de bellesa de la història. Fixa't. De l'art.
O sigui, Miss Espanya i tot,
sí,
allò,
Això que agrada tant a l'actual president dels Estats Units.
Sí.
Doncs aquí, per primera vegada, es va produir. I llavors, ell no volia, com a déu, triar-les. I va demanar al fill d'un rei, que es deia Paris, que triés entre tres dones que van aparèixer nues, com les tres gràcies, i que eren tres deesses, que eren Afrodita, també hi havia Atenea i Hera. Amb el cas romà serien Venus, Minerva i Juno. Però només una d'elles, que és Venus o Afrodita, li va prometre alguna cosa que li va agradar molt, que és poder-se casar amb la dona més vella del món. I, clar, que era Helena. Passa que no li va dir que estava casada, ja. I d'aquí va venir la guerra de Troia.
Sí, sí. I llavors, aquest és l'origen.
Clar, aquest és l'origen. I ell tria...
Judici de Paris,
Sí, sí,
el Judici de Paris. El compartim, sempre els quadres que comentem, els compartim a les xarxes socials, arroba el suplement, ens podeu seguir i podeu comentar amb nosaltres també aquests quadres, per si algú nen que el vol veure.
Efectivament. I llavors tria aquesta deessa, el que li promet la deessa Venus, i això comportarà la guerra de Troia. És un quadre estupendo perquè, a més...
Helena, dona de Menelau, no?
Ara vinga, anem a fer repàs de la mitologia.
Sí, sí.
I per les coses s'han de saber, Ostrell.
Sí, cosí de la Sònia, també. Bueno, tothom ho sap.
I d'aquí ve la guerra, eh? Sí, per una dona, fixa't. Quina misogínia que
hi ha. I la poma ja hi era, eh?
I la poma. Que, és a dir, tot aquest tema de la poma va associat a la dona i va associat a la misogínia, que està molt inherent a la història de l'art i a la societat actual, eh?
Clar, jo quan parlaves de poma em pensava que volies parlar de la poma d'Adam i Eva, per exemple, no?
També, un exemple perfecte de misogínia. És a dir, és increïble aquesta història.
Aquí hi ha un quadre d'Adam i Eva, ens has portat, eh?
Fantàstic.
Com es diu això?
Aquest és un quadre de Lukas Cranach, que és un dels grans pintors alemanys, i ens presenta aquest Adam i Eva que estan penjats. Ella, fixa't que està penjada com si anés al metro, de l'arbre de la vida i de l'arbre del coneixement i justament del fruit que Déu els hi va dir que no mengessin. Però qui el va haver de menjar? No el va menjar ell.
Ella.
Ella.
De fet, ella es grata el cap, no?
Com... Ella es grata el cap dubtant.
Sembla que dubti, no?
Dubtant. I el que més m'agrada d'aquest quadre, fixa't els cabells d'ella,
sí,
que són com elèctrics i que es confonen amb tot el fullatge de l'arbre. És magnífic.
Es veu Eva, Adam rascant-se el cap, Eva arrepenjant-se, agafant una branca...
Exacte. Estan en el paradís. Fixeu-vos quin repertori d'animals que hi han, entre els quals n'hi ha un que m'agrada molt.
Quin?
El lleó.
El lleó que està enganxat a l'arbre?
Està al costat d'Eva i molt a prop de l'arbre, i és un lleó que...
Cranach, molt dòcil, no?
Cranach no l'havia vist mai.
Ostres!
Cranach no havia vist mai un lleó. Llavors, fixeu-vos que fa un gos.
Sembla un gos, sí, molt dòcil.
És un lleó gos,
sí,
aquest.
Amb una mica de melena.
Per tant, no
el pot, ajagut,
no, a l'Alemanya d'aquella època doncs no corrien lleons i, per tant, no els veien.
Una pregunta, Artur. Clar, a l'Antic Testament, si el repasses...
Ja, en sí, cap... Atenció a la pregunta.
No, espera't un moment.
Ja què fem? Quina pregunta fem ara? No ens
en cap moment no hi ha referència que el fruit que es mengi Eva és una poma. No sé per què la pintura ho ha representat
parlen
així.
Parlen del fruit, però
en general
la poma, com és un dels fruits, diguéssim, que estaven més extesos i més a l'abast, ja des de les primeres representacions que hi ha en l'època medieval, apareix aquest fruit com a fruit prohibit i sempre amb aquesta idea de la temptació de fer alguna cosa prohibida, que aquesta és la gràcia de l'assumpte. És a dir, tu, Déu els hi diu que és allò que es fa amb els nens, no? Tu no facis això.
I llavors, clar,
què fan? Efecte contrari.
Què fan? Al cap d'una estona. I gràcies a això, nosaltres estem aquí ara treballant, perquè si...
Perquè han menjat el fruit de l'arbre del coneixement del bé i el mal, no?
Sí. Per tant, van expulsar del paradís. I si no, nosaltres estaríem ara...
No sabríem res, nosaltres.
No, estaríem al paradís fantàsticament.
Seríem formigues.
Sí. Molt prims, aquest Adam i Eva.
Sí,
molt prims.
És el cànon de Cranach, que m'agrada molt, sempre utilitza...
Com? El cànon
el
de...
Cànon, el cànon que utilitza Cranach,
sí,
en la
Cranach?
Seva pintura, sí, sí, Lukas Cranach, és sempre aquestes dones que són totalment primes, semblen les models d'ara, de la passarel·la, que estan quasi anorèxiques. I després fixeu-vos el detall tan bonic que... surt una petita branca...
Que tapa que les parts...
Les vergonyes, clar. Vergonyes, eh? I s'oposa molt a Rubens, que està...
Ara, molt diferent.
Per
molt
detall diferent. Bonic, Marina Rossell. Ara que saps bé on vols, via no arribis tard. Cull la primera poma, cull la primera poma, cull la primera poma. Jo quan penso en això de l'art, sempre em ve al cap els bodegons.
Sí.
És aquella secció dels museus pesada i avorrida que sempre et feien passar quan anaves al col·le. D'ara veurem una mica de bodegons.
La natura morta.
No t'agrada.
Natura morta. No m'ho han explicat bé, segurament.
La natura morta és molt interessant, perquè són aquests objectes amb silenci que al llarg, a l'època que van ser pintats, perquè la natura morta sobretot comença al segle XVII, al barroc, era el gènere menys considerat de tots. O sigui, abans hi havia el gènere històric, el retrat, i al final els pintors, diguéssim, de poc nivell feien obres
clar,
de natura morta.
Clar, perquè acaba explicant això, no?
Clar, són objectes, en alguns casos, tenen un punt litúrgic. És a dir, hi ha artistes, per exemple, Zurbarán és un d'ells,
sí,
que presenta els objectes com si estiguessin parats per una celebració religiosa. I això és fantàstic, perquè a més els hi dona un element que vist des d'avui és quasi etern, no estan a l'època. Un altre que ho fa és Caravaggio amb la famosa cistelleta que té a Milà, i que és de l'inici dels seus quadres. Fixeu-vos que després ja no pinta bodegons mai més. No es coneix cap altre bodegó. De Caravaggio no sé que estigui integrat, com passa el sopar de Maús, en una pintura. Mm-hmm. Però bodegons ja en deixa de pintar. En canvi, hi ha artistes com Zurbarán, com el fill de Zurbarán, Juan de Zurbarán, artistes importantíssims com Van der Hamen, Sánchez Cotán. O sigui, hi ha una tradició a la pintura espanyola al 17 de bodegons extraordinària. I si vols un dia...
Diu que havien de fer.
I t'agradaran.
Pintar natura morta, clar.
I t'agradaran.
Segle XVII, què
havien
de fer?
I a més és molt més econòmic pintar un bodegó. Pensa,
ah, sí?
Clar, pensa, per exemple, un pintor com Luis Meléndez, que sí. És un pintor del 18 boníssim, i els seus bodegons són com predelineants.
L'avi de Meléndez, sí.
La seva dona...
Apreta un timbre o...
No, que aquestes me les diu l'Enric perquè les digui. Ah,
la seva dona li portava cada dia la fruita. I és molt més barat pintar d'un model d'una fruita
que
una persona que l'has de pagar.
I de bodegons, quin és el quadre que hem penjat a les xarxes?
Mira, el que més potser m'agrada quan penso en un bodegó de fruita, especialment de pomes, és Cézanne, que és el gran artista que obrirà les portes a la modernitat.
Zinedine Cézanne.
Zinedine.
És que avui estic així.
Avui estàs...
Sí, què ha passat? Què has menjat avui?
No passa res.
No, però Cézanne...
Ja em passarà.
Picasso va dir que s'havia inspirat a través de la naturalesa i de Cézanne. Cézanne és el que obre les portes a tot el llenguatge de l'art modern.
Això és un quadre que no m'acabo de creure una mica, no?
No te'l creus, per què?
Vull que no acaba d'expressar... No és allò que intenta buscar un retrat fidel d'una poma, no? No hi ha una poma fotografiada aquí. No,
aquí el que hi ha és una constel·lació de pomes vistes una mica a vista d'ocell i amb aquesta descomposició que ell fa sempre de la realitat a través de la geometria. O sigui, ell és el precursor al cubisme. Sense Cézanne no existiria el cubisme.
Sí?
Clar. Cézanne és el que inicia a Picasso.
Per les formes de les taronges, les pomes que apareixen.
Cubisme, i les estovalles també,
és,
no?
El cubisme no és més que una pantalla de vidre amb la qual es veia sempre de realitat,
sí?
I que de sobte ve algú i la trenca. Trenca el vidre, no? Això que no ha pogut fer la Hillary, aquesta metàfora que deia ella el vidre, doncs Cézanne ho fa amb la realitat. I a partir d'aquí la realitat es pot descomposar de totes les maneres possibles, sobretot a través de la geometria. Ell ho inicia i després Picasso i Braque ho rematen.
I acabem amb una obra d'art contemporani.
C'est moi, je suis plus heureux car moi, je me fais jamais de mousse, en douce, je me pousse.
El quadre que ara ens portes es veu una habitació amb una poma gegant que ocupa tota aquesta habitació, no?
Fantàstica
imatge.
Com
es diu aquest quadre?
Aquest quadre és un quadre que es diu l'habitació d'Escolta, pintat el 1952, per l'artista René Magritte.
Sí, va inventar la pizza també aquesta.
A Magritte va inventar
la pizza Magritte.
Magritte, sí. Doncs, i que és
prou
un gran post-surrealista.
Post?
Sí, perquè el surrealisme és un moviment dels anys 30. Estem aquí als anys 50, però és un artista que té una característica que m'agrada molt. Cada seguida que veus una obra seva, el reconeixes. És a dir, té un llenguatge molt propi. Mm-hmm. I aquesta imatge és d'una imaginació...
És una imatge que tothom té al cap d'alguna vegada.
Clar, alguna vegada l'has vist, igual que els homes aquells que posen barret, un dels quals porta una poma també a la cara. Exacte, que també és una altra de les obres conegudes. És un autorretrat...
És un home del frac amb una poma...
Amb una poma, és ell, amb una poma...
És ell, amb el seu bombín, no?
I llavors té aquesta poètica...
És el mateix pintor, eh?
El mateix pintor, René
Magritte.
Que ara mateix hi ha una gran exposició i podríem anar al Pompidou.
Ah, sí?
Ah, mira.
Sí, podríem anar a París amb els oients.
Demà mateix.
Amb els oients. Per què no obres micros i els vas convidant als oients?
No és mala idea, perquè París ha d'anar.
París està aquí a la vora.
L'altre dia consultava els vols, o sigui, les companyies de vols, hi ha un web que tu pots mirar, i es veu que París ha baixat molt, això dels vols. Vull dir que ara és una bona època per anar a París.
No, per després dels atemptats, París està en una època.
Avui fa exactament un any dels atemptats.
Avui fa un any?
Van començar la nit d'avui, sí. Els atemptats a París.
Memòria cap a tot això. I esperem, doncs, que s'aturi, no?
Sí, esperem que sí. Artur, ens quedem amb aquesta poma
aquesta
dins
poma
d'una habitació, aquesta habitació d'Escolta de René Magritte. Gràcies per venir de nou al suplement.
Fins aviat.
Au revoir.
Adéu.